Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Passarem una bona estona, cantarem i volarem com si fóssim papallones. Cantem fort aquesta cançó, que és cançó de coneixença. Estem a punt per la diversió i atenció que això ja comença. Hola!
Això és Hola, de Som Mainada, un grup que avui actuarà a l'escenari principal de la Rambla de Sant Francesc a partir de les 7 de la tarda per als més menuts de la casa.
Penedès Gama Extra.
Encarem la segona hora del Gama Extra i ho fem també amb una nova secció, en aquest cas de la mà de la Laia Saumell. Ella cada setmana ens parlarà sobre una persona que, si més no, és bastant coneguda per algun motiu i també ens explicarà totes aquestes curiositats que engloben aquest personatge. Bon dia, Laia. En primer lloc, benvinguda, eh?
Moltes gràcies.
A veure, tu ens parlaràs sobre persones il·lustres, persones conegudes o que havien estat conegudes en el passat per les seves tasques. Explica'ns per què has volgut impulsar aquesta secció i el nom que has escollit.
Vale, en aquesta secció abordarem aquelles persones que amb la seva veu, les seves idees o la seva presència han fet trotollar estructures, murs i perjudicis. No parlarem de superherois amb capa ni de personatges de pel·lícula, tot i que alguns podien protagonitzar-ne alguna. Parlarem de gent real, dones, homes, joves, fins i tot nens i nenes, que han dit prou a la injustícia i han fet servir la seva veu per fer que el món canviés de direcció.
Per tant, avui quina persona ens portaràs?
Avui us portaré a la Malala Yousafzai.
No, complicat, eh?
Perdoneu per la
pronunciació. Comencem difícil, molt bé. Explica'ns una mica, no? Per què va ser coneguda aquesta persona, quina tasca va dur a terme i per què se la recorda en definitiva?
Val, doncs començo la biografia de la Malala.
Som-hi.
Perfecte. La Malala va ser una jove que va fer trontolar un règim opressor, armada només amb una llibreta, un boli i una convicció inqüestionable, que l'educació fos un dret i no un privilegi. Un adolescent que va escriure per la BBC va escriure un atemptat i, atenció, va guanyar un Premi Nobel a la Pau amb només 17 anys.
Déu-n'hi-do.
Mentre molts de nosaltres encara intentàvem aprovar mates sense suar la gota grossa. Avui, al nostre espai de Veus que canvien el món, us explicarem la història de la Malala. La Malala va néixer un 12 de juliol del 1997 a Mingora, al Pakistan, una ciutat envoltada de muntanyes, rius i fantasies religioses. Sí, un lloc preciós per les postals, però no tant per les nenes que volien anar a l'escola. El seu pare era un apassionat de l'educació, tant que va muntar una escola a qui duia la malala cada dia, orgullós. Ell no volia que la seva filla fos només una noia que es quedés a casa aprenent a fer rotlles de pa. Volia que llegís llibres i que un dia fes discursos a les Nacions Unides. Però clar, tot això seria massa fàcil, no? Cap l'any 2007, el grup Talibà va començar a guanyar poder a la secció del SWAT i entre moltes altres coses van decidir que les nenes no havien d'anar a l'escola, destrossant així centenars d'escoles femenines. Segons ells, aprendre a llegir no era una cosa de senyoretes. I la mare la va dir, doncs ara escriuré encara més. Va començar a fer discursos a foros socials, defensant el dret de les nenes a l'educació. I va participar en diversos programes d'ajuda per joves estudiants de la regió. Fins i tot va arribar a sortir en un debat de televisió pakistanesa proclamant «Com s'atreveixen els talibans a treure'm el meu dret bàsic a l'educació?» i es va convertir en una figura pública de la zona. Amb només 11 anys, sí, 11 anys, quan alguns encara tenien por de dormir sense llum, va començar a escriure un blog per la BBC en urdu, sota el pseudònim Gul Makai, explicant com era viure sota el règim talibà. Amb sinceritat, valentia i un estil que moltes influencers d'avui en dia voldrien tenir. Però a sobre, no sortia, però això, tot això no sortiria gratis. A mesura que guanyava visibilitat, també va augmentar el seu risc. I el 9 d'octubre del 2012, mentre tornava de l'escola, en un autobús, un talibà va pujar, va cridar el seu nom i li va disparar 3 trets. Un d'aquests li va anar al cap. La bala li va travessar el cap, però no la va matar. Potser perquè quan tens una cosa tan clara, fins i tot les bales reboten. Malala va ser traslladada al Regne Unit, on va passar mesos recuperant-se. I quan semblava que es podria retirar tranquil·la a descansar, va decidir que això només acabava de començar. Va reprendre els seus estudis a Birmingham i va començar a fer discursos arreu del món. Es va convertir en la veu de milions de nenes sense veu. El 2013 va parlar davant de Nacions Unides i va publicar la seva biografia. Jo sóc Malala, la noia que es va aixecar per l'educació i va ser bombardejada pels talibans. El 2014, amb només 17 anys, va rebre el Premi Nobel de la Pau. Mireu si és fora això. Hi ha qui no sap què estudiar encara amb 17 anys i ella ja estava pels escenaris mundials. Per cert, sabeu amb qui va compartir Premi Nobel de la Pau? Amb un activista indi que lluitava contra el treball infantil. Pakistan i Índia junts pel dret dels infants. Això sí que és un bon plot twist. Però no tot era serietat. Malala també ha continuat amb els seus estudis a Oxford, graduant-se en filosofia, política i economia. I fins i tot casant-se. L'any 2021 es va casar amb Asser Malik. Avui, la Malala continua treballant amb la seva organització, fundada amb el seu pare, que es diu Malala Foundation, ajudant nenes d'arreu del món a accedir a una educació segura i de qualitat. Ha estat portada de revistes, ha parlat a la ONU, ha escrit llibres i fins i tot ha estat protagonista d'un documental de Netflix. Però malgrat tot això, segueix sent la noia que va començar escrivint un blog, explicant a les nenes que volien aprendre, ni més ni menys. I aquí està la màgia, transformar una història personal en un crit col·lectiu, passar de ser un estudiant del Pakistan a convertir-se en el símbol global de la lluita per l'educació femenina.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, quina biografia i quin personatge. Ara està buscant, perquè quan has comentat, no, totes aquestes coses, que va guanyar el Premi Nobel a la Pau amb tan sols 17 anys, que ha vetllat per una educació equitativa també per les dones, m'ha vingut al cap que de cop i volta m'he il·luminat i que me la van comentar, sobretot a l'escola, potser te'n recordes, no? Un nen, un llibre i un llapis poden canviar el món. Aquesta crec que és la frase que tant la caracteritza. Has comentat moltes coses, Laia, d'aquesta personatge. Explica'm, no? Per què l'has escollit i potser és un referent, no? Per tu, fins i tot.
Jo, des de que sabia que volia fer aquesta secció de biografies, jo soc una apassionada dels drets humans. Jo estudio dret perquè m'agraden molt els drets humans, sempre m'apassionen les injustícies, i des de petita, quan a l'escola em donaven un tema per fer, no? A l'institut, a l'escola, jo sempre triava la Malala. Perquè jo recordo que me la van explicar a l'escola i vaig mirar el 30 minuts, diria que ja amb 30 minuts, ara no ho recordo, i llavors, un dia, quan em van deixar una redacció lliure, vaig decidir fer-la sobre la biografia de la Malala. Per tant, per preparar-me aquesta secció, les fonts ja les tenia, perquè porto molts anys arrossegant aquesta història i em sembla impressionant que una nena petita es planti contra un règim que encara avui dia fa por i decideixi que no, que ella vol estudiar i que ho tirarà endavant.
és una persona, una dona, que realment té mèrit, no?, que hagi guanyat tot això i hagi patit també tot el que va viure. Actualment, l'Ai has comentat que resideix al Regne Unit, però, no obstant això, no l'impedeix no continuar amb totes les seves fundacions, entitats, projectes que ha impulsat a través de tot el que va viure.
Exacte. Bueno, com ja he explicat, continuem la seva fundació i bueno, ara no té tanta rellevància, potser no està al punt de mira ara, però en el seu moment ho va estar i continua sent un activista doncs, perquè les nenes puguin anar a l'escola, sobretot en aquests països on hi ha règims que no permeten l'educació femenina.
Déu-n'hi-do, has explicat el tema de l'atemptat, no? el tiroteig que va patir. Si et sembla, aprofundim més sobre aquest aspecte, perquè crec que és una de les qüestions que més han caracteritzat i caracteritzen tota la seva biografia. Has comentat que va pujar en un autocar.
Sí.
I de camí a l'escola, entenem,
sí,
no?
Sí, jo entenc que sí, també.
Uns talibans la van disparar.
Van interrompre l'autocar, van pujar l'autocar, van cridar la Malala, la Malala, i llavors li van disparar. I un dels tres trets li va anar al cap.
I tot això ja estava premeditat, entenem?
Sí.
És a dir, que ja estava preparat i no va ser un accident, com ho diria, que van matar la primera persona que van veure, sinó
no.
Que ja anaven amb aquest objectiu, no?
Exacte. Ella, des del primer moment que se li va dir que no podia anar a l'escola, des de casa seva se la va impulsar que continués anant a l'escola. I no només això, sinó que va ser un activista perquè totes les altres nenes poguessin anar a l'escola, és a dir, que estava al punt de mira. I a més, sí que de forma anònima va escriure articles per la BBC que explicava com era un dia dins del règim talibà. O sigui, com els bombardejaven, els malsons que havia tingut ella per les bombes, etc.
Això, malauradament, encara és una realitat en molts països. De fet, tenim una periodista paradesenca, no?, que treballa a TV3 i que ha estat cobrint, o encara cobreix, tots aquests conflictes. No sé si t'has pensat mai, no?, de viatjar fins i tot en aquests països amb el risc que això comporta, però a tu que t'agrada tot aquest tema, no?, dels drets humans, no sé si també has tingut l'oportunitat de descobrir món i també de copsar la realitat que viuen països com aquests.
No he tingut l'oportunitat d'anar a cap país on hi hagués aquesta realitat. Passar-ho per desgràcia, perquè crec que seria una pena molt gran veure-ho en persona, tot i que ja m'ho puc arribar a imaginar com pot ser. Però sí que m'agradaria, potser en algun moment de la meva vida, anar allà, aviam si puc aportar el meu granet de sorra a revertir aquesta situació. Però de moment veig que hi ha molta força i molta por i que pot ser una situació difícil.
Parlem de les seves obres, dels llibres, ara ho has comentat. Si no vaig errat, en té dues. Per exemple, el 2013 va publicar ja Malala, on explica, no?, qui és ella i tot el que va patir, perquè recordem que aquest atemptat, aquest intent d'assassinat per part dels talibans es va produir el 2012, i déu-n'hi-do, s'hi dona per un llibre, sens dubte. I després, del 2017, va publicar una altra obra, en aquest cas el Llapis Màgic de la Malala. No sé si t'has llegit algun d'aquests dos llibres o si ens pots fer alguna recomanació d'aquest estil, però segur que deuen ser interessants en el sentit que explica, no?, tota la seva trajectòria. No sé, Lai, explica'ns com va ser el procediment de guanyar aquest Premi Nobel de la Pau. Has dit que l'any 2013 va estar nominada i que el 2014 el va guanyar. No sé si és la dona més jove en guanyar un premi d'aquest estil.
No t'ho sabria dir. Jo considero que és molt jove, però no et sabria dir si és la més jove en guanyar el Premi Nobel de la Pau.
I estic veient també que l'any 2018, després de viure un cert temps al Regne Unit, a causa de tot l'enrenou, el 2018, a l'abril, decideix tornar al seu poble del Pakistan per primera vegada després d'aquell accident i explica textualment, obro les cites, vaig marxar de Swat amb els ulls tancats i ara hi torno amb els ulls oberts. Per tant, no? un cop més es demostra aquesta valentia d'aquesta persona i amb la voluntat de canviar el món, no? Perquè és una cosa que has comentat reiteradament amb aquesta secció, que és una persona amb voluntat de transformar el món. Com ho valores, això?
Jo valoro que és una persona admirable, bé com té un Premi Nobel de la Pau, però tot i així jo crec que se'n mereixeria molts més, perquè jo no em veuria capaç davant de aquest règim, davant aquesta por, davant que era l'única persona del seu poble, o la menys coneguda, no?, que estava impulsant una iniciativa, posant-se al punt de mira i fent que tothom la veiés i defensant els seus drets i el donant només els seus, sinó els de totes les nenes de la seva regió, jo no conec gaires persones capaces de voler fer, per tant, jo la trobo increïblement admirable.
Déu-n'hi-do. A més, ara aterrem aquí a Catalunya, però està relacionat amb aquest personatge. El maig del 2013, atenció, fou guardonada amb el Premi Internacional Catalunya. Catalunya. Ara, no sé si va arribar a venir aquí a Catalunya, però com a mínim la Generalitat l'any 2013 la va guardonar amb aquest premi en relació amb tota la seva tasca i el seu coratge en la defensa dels drets humans. No sé si ho sabies, això.
No sabia això. No sabia. Només sabia el Premi Nobel de la Pau.
Laia, ara hem parlat de la Malala, però ara explica'ns una mica, no? Com vols encarar aquesta secció? Has comentat que vols portar personatges de tot tipus, persones grans, joves, homes, dones, però sempre, no?, tenint en compte aquest fil conductor, si li puc dir així, que és persones que hagin vetllat per als drets humans d'alguna manera o siguin conegudes per la seva tasca social, és així?
Sí. M'agradaria no només portar Premis Nobel de la Pau o persones que estiguin a ONG, només portar persones que han dit prou quan s'ha de dir en el moment que tothom calla. Cada setmana m'agradaria explicar aquestes històries, algunes que ens faran palsar i d'altres que ens posaran els pèls de punta. Algunes ens faran riure perquè també m'agradaria posar-hi algun toc d'humor, però sobretot m'agradaria fer-ho amb passió i donant veu a totes aquelles persones que potser són menys conegudes però que han permès que avui dia gaudim dels drets que tenim.
La Laia estudia Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Ja has comentat que has escollit aquesta carrera en part perquè t'agrada, no?, tota aquesta qüestió dels drets humans. Explica'ns, no?, una mica projectes de futur, tenint en compte les teves passions, no?, en aquest àmbit.
Jo l'any que ve aniré a estudiar a Bèlgica, a una universitat que està especialitzada en dret internacional, i m'agradaria abordar i especialitzar-me en drets humans, perquè sé que sona idíl·lic o utòpic, els drets humans, però realment crec que tot és un humà, hauria de tenir-los, que tots els tenim, però ser respectats. I això aquí pot semblar fàcil, però com hem vist altres zones del món, drets bàsics com l'educació, la salut, la integritat física, varien, canvien una mica i no hauré de ser així. I això és una situació que s'hauria de revertir.
Estudies a la Universitat Pompeu Fabra, te'n vas d'Erasmus aquest any vinent, aproximadament fins...
Del gener al juny.
Del gener al juny. Ja ens explicaràs la teva experiència. Evidentment que a Bèlgica també és un país que no té res a veure, no?, amb la situació del Pakistan, però si més no, podràs adquirir aquests coneixements en relació al dret internacional, que de ben segur que seran molt interessants. Laia, ja per anar acabant, no sé si ens pots fer una mica d'espoiler del personatge de la setmana vinent perquè ens puguem fer alguna idea.
No tinc cap pista sense revelar el seu nom. Però és un altre continent situat al nord.
Al nord? Amèrica nord. Del nord?
Potser sí.
Àsia?
Amèrica del nord.
Amèrica del nord, molt bé, molt bé. No desvetllarem qui és, però va, dona'ns una última pista.
També va vetllar pels drets de les persones pels drets d'un grup. D'un col·lectiu, d'un grup, d'una ètnia.
Està viu o mort, aquest personatge?
Mort.
Està mort?
Sí.
I és home o dona?
Home.
Home, va, doncs va, amb aquestes pistes. Jo crec que... A mi em costa, De fet, encara no sé qui pot ser, però segur que els que ens estigueu escoltant, amb aquestes pistes, algun personatge segur que n'extraureu. Laia, per acabar, no sé si vols afegir alguna cosa més, alguna reflexió que ens emportem de la Malala, una persona que... Insisteixo, ha viscut trets molt significatius en la seva vida, com per exemple aquest intent d'assassinat l'any 2012, també aquest Premi Nobel de la Pau, aquest premi que la Generalitat de Catalunya li va atorgar l'any 2014, i totes les seves obres que expliquen, no?, en tots aquests fets. De fet, aquí també estic llegint que col·labora amb entitats de caire social, no només del seu país, sinó també d'arreu del món. Per tant, és una persona coneguda a àmbit internacional. Quines reflexions ens emportem de tot plegat?
Vale. Malala ens recorda que una veu valenta pot encendre un foc imparable, que no cal ser adult per canviar el món i que l'educació no hauria de ser mai una arma, però és, sens dubte, la més poderosa que tenim. Així que ja ho sabem, quan algú us digui que no es pot fer res, penseu en la Malala, i potser, només potser, també us agafaran ganes d'aixecar-vos i començar alguna cosa gran, com ella.
Doncs amb aquesta reflexió, Laia, que ens ha portat la Malala. Laia, moltes gràcies.
Adéu, gràcies.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Nerviós, mirada perduda, un altre any al teu costat. Tothom al lloc de sempre, la tronada haurà esclatat. Et tapes les orelles, boca oberta, ulls aclucats. Em paro, ens miro i penso, naltros som afortunats. El drac en pas triomfant, aquell xiscle d'un infant. Els balls el segueixen, les gralles porten el compàs. Anem a la parellada, que allà ens estan esperant. L'àvia emocionada pensa com gaudia ballant. Finals d'agost, la vila és al carrer, vermut i petons, tot ens va bé. Finals d'agost, la vila és al carrer, porques ja van cremant. Asseguts a la vorera, passen tots pel meu davant, badant amunt i avall, torreta i pavana, gitanilles de condició, el tret del trabuc és tradició. Tanta estona a la plaça i tot passa en un instant. Quan el Fèlix es posa de cara, tot es barreja al meu voltant. Tu m'ho dius amb la mirada, és el castell de foc, amb el toc de matinades veurem junts sortir el sol. I quan el pop de dalt es va enfilant a la plaça un silenci descomunal. I quan el pop de dalt fa l'aleta i il·lumina la plaça de la capital. Finals d'agost, la vila és al carrer, vermut i petons, tot ens va bé. Finals d'agost, la vila és al carrer, desig i passions, tot ens va bé. Finals d'agost.
I amb finals d'agost de Bandau arribem a l'hora de les notícies.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15. Obrim un nou flaix informatiu en aquest dimarts, 2 de setembre, últim dia de la Festa Major de Vilafranca, que entre d'altres actes ens ha deixat l'actuació dels caps de cartell de la més típica d'enguany, amb el concert de Figaflaues, que va omplir de gom a gom la Rambla de Sant Francesc. Com dèiem, els ballencs van ser els caps de cartell d'aquesta festa i amb la seva música festiva van omplir la Rambla la nit del 31 d'agost. El concert, però, es va haver d'aturar durant gairebé 20 minuts perquè l'accés de carretilles va fer que a les primeres files hi hagués diverses persones amb atac d'ansietat i de pànic que van haver de ser evacuades i per això es va demanar que no se'n tiressin més. Això no es va aconseguir, però finalment l'ambient va anar tranquil·litzant-se i el concert es va poder reprendre. La Verema del Cava celebra 10 anys amb un mes d'experiències entre vinyes, bombolles i gastronomia. Del 6 al 28 de setembre, el Festival Enoturístic La Verema del Cava celebra la seva desena edició amb una programació plena d'activitats que combinen la tradició vitivinícola amb la natura i la gastronomia. Durant gairebé un mes, 15 cellers de les comarques de l'Alt Penedès i la Conca de Barberà oferiran experiències exclusives pensades per tota mena de públics, des de mans del vi i el cava, fins a famílies i visitants que vulguin descobrir l'entorn del cava d'una manera diferent, propera i immersiva. Entre les activitats destaquen collir raïm i maridar-lo amb un esmorzar quilòmetre zero a Covides, fer de viticultor o viticultora per un dia amb branch entre vinyes arrovellats, un tast de raïms i pícnic gourmet a Cava Aguilera o un vespreig mexicà amb bombolles a Jovany Vins, per posar alguns exemples. Les reserves per totes les activitats ja estan disponibles i es poden realitzar a través del lloc web oficial laveremadelcava.com. La Verema del Cava és una iniciativa organitzada per l'Associació d'Elaboradors de Cava. L'artista mogenc Manolo Urbano ha cedit una de les seves obres a l'Ajuntament d'Olèrdola. Es tracta d'un porró de grans dimensions, fet amb ferro, que des del passat dimarts 5 d'agost està instal·lat a la placeta de davant de la façana lateral del celler cooperatiu de Moja, a la cruïlla que formen el carrer de la Carrerada i el passeig de la Plana. El mateix Urbano ha explicat que aquest porró, que té una alçària de gairebé 1,8 metres, vol ser una manera de reivindicar i l'experiència de veure en porró com acte de gaudi compartit. Família Torres celebra la Verema amb una jornada gastronòmica i vivencial al Penedès. La festa de la Verema tindrà lloc el proper diumenge 14 de setembre a la 1 del migdia a la Masia Mas Rabell, a Sant Martí Sarroca. L'activitat consistirà en un dinar amenitzat amb música en directe i la possibilitat de participar en un taller de Verema. La proposta gastronòmica, elaborada pel xef del restaurant El Celleret, Sergi Millet, es basa en productes de proximitat i plats típics de la regió, maridats amb una selecció de vins ecològics del Penedès.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca. Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
És dia 2 de setembre, molts joves, segurament poso la mà al foc, deuen estar dormint a aquesta hora perquè venim d'uns dies molt intensos de festa major, però qui no ha faltat a la cita, com cada setmana, són la Mireia Romeu i l'Anna Jurado amb la seva secció La crisi dels 20. Bon dia, noies, i com estan anant encara aquesta festa major perquè queden les últimes hores?
Cansades, estem.
Sí, bon dia.
Una mica cansades, però amb ganes. Bueno, amb ganes ja de tornar-la a començar. Primer acabarem avui, però ja amb ganes d'encarar la següent.
Sí, sí, hem disfrutat molt, ens hem passat molt bé.
Però heu dormit molt poc.
Molt poc,
sí, la veritat és que sí.
I avui quan us ha sonat el despertador segur que una mica més hi empengeu,
sí.
No?
Sí, una mica.
Però bueno, aquí estem, donant-ho tot.
Molt bé, a veure, la setmana passada vam fer un especial de festa major, avui tornem, si més no. No diré la rutina perquè queda una setmana, però reprenem una mica els temes que vam anar comentant els darrers dies. Avui també farem una mica de conclusió, però parlarem d'una altra cosa interessant que ens afecta als joves.
Bueno, avui reprendrem una mica el que vam començar i mencionar a la primera secció sobre el fet de viatjar, les ganes que tenim els joves de marxar a vegades, o no, o les que tenim de quedar-nos, de tornar a començar i conèixer coses noves i bueno, tot el que això comporta.
Sí, a part també farem una petita conclusió de totes les seccions que hem anat fent, que han estat 7, comptant la... No, 8, comptant la d'avui.
7, perquè el dia 15 d'agost va ser festa. Ah, no, perdó, que el dia 15 va ser divendres. Doncs no, 8 seccions.
8, bueno, farem un petit repàs també de totes les seccions i a part parlarem del que ha dit l'Anna sobre marxar i viatjar.
Hem perdut el recompte dels dies, vull dir, per festa major és el que hi ha, que sí. No sabem ni quin dia som.
No, totalment.
Avui parlarem del fet de viatjar, no?, sobretot, de fer les maletes... Una cosa també molt, molt habitual amb els joves, marxar amb amics, marxar amb la família, marxar sol, també, fins i tot.
Bueno,
com ho valoreu, això?
Bueno, últimament, realment, hi ha hagut un augment constant, també dels catalans vivint a l'estranger, és a dir, cada cop hi ha més catalans vivint fora del país, i això també és una manifestació de les ganes que també hi ha de conèixer i de viatjar de la nostra generació, penso.
Hi ha qui viatja per motius de feina, sí, o motius d'estudis, no? En aquest cas crec que va així, no? Pel,
sí,
que ens deies.
Hi ha diferents raons, sí.
Sí, hi ha qui marxa també per un any sabàtic o per desconnectar, per buscar una nova oportunitat que aquí no tingui, vull dir, ja...
Sí. O simplement per viatjar.
Sí, exacte. Diferents motius.
Avui tenim l'experiència de l'Anna així en primera persona, perquè està a punt de començar una nova etapa, no?, a l'estranger, o...
Bueno,
o
com nova aventura.
Una nova aventura, va.
Aventura, sí, més que etapa. Bueno, sí, perquè aquesta nit agafo un vol a Estats Units, no?, durant un mes... Bueno, veurem com va, tinc ganes, tinc il·lusió, marxo, jo personalment el meu motiu és viure, conèixer, crear...
Marxes sola, eh?
Marxo sola, totalment sola.
I no per vacances, perquè hi ha molta gent que després de la festa major marxa de vacances.
Bueno, tu pots prendre, m'ho prenc entre com unes vacances, però també com un repte. Sí, un repte per aprendre, conèixer-me també, perquè crec que viatjant sol és una manera molt, molt útil per conèixer-te i per trobar... no sé, respostes que potser ni busques, però que sempre són útils. I, bueno, jo viatjo això per oci, per gaudir, per... També, bueno, vaig a fer un voluntariat.
Vull dir, explica-ho, que és interessant.
Fer un voluntariat, tot i que no és per cap causa social, o sigui, també n'hi ha, i tinc ganes de fer-ne, però primer vaig a... És mantenir un hostal on tu estàs allotjat, de manera gratuïta, és a dir, és aquest intercanvi entre aquesta feina, a canvi d'allotjament i esmorzar. I bueno, això és a través d'una plataforma que la veritat, molt bé, t'ha ajudat. I res, amb ganes.
Què seràs? Unes setmanes?
Un mes sencer, sí. Fins a inicis d'octubre, quan he tornat també per reprendre la universitat, perquè això també és un factor del que parlarem, de bueno, com et condiciona també estudiar en el fet de viatjar, o al revés. I poc més, la veritat.
Mireia, tu t'has pensat a fer això, també?
Jo he pensat de fer un Erasmus. Però...
Però això de viatjar sola...
Viatjar sola m'agradaria.
Per fer voluntariat?
No m'ho he arribat a plantejar. És que no m'ho havia arribat a plantejar, perquè jo tinc bastant clar que vull fer un Erasmus, però, vull dir, l'admiro moltíssim. La trobarem a faltar aquest mes.
L'Anna tindrà FOMO?
Bueno, espero que no.
Nosaltres també tenim FOMO d'ella.
Oportunitat per treballar-ho.
Exacte. No, però sí, vull dir, sí que m'agradaria més endavant fer-ho i tant. Vull dir, penso que és una oportunitat única per obrir-te de ment, conèixer-te tu mateixa. Vull dir, jo crec que no te n'arrepentiràs, la veritat.
Com et va venir, no, això? És a dir, va ser molt espontani? Vas dir, mira, vull marxar.
Molt, molt espontani. Bueno, a mi m'agrada molt viatjar, o sigui, moltíssim. Sempre... Tot el que faig, tot el que treballo, és amb l'objectiu de viatjar. Sempre, sempre, sempre. O sigui, és el que em motiva la vida, no? Al final, jo sempre necessito tenir un viatge agafat o planejat o pensat. I, bueno, aquest estiu me l'he passat treballant i tenia ganes de fer alguna cosa per recompensar-me, no?, al final, perquè és això, treballo amb aquest objectiu. I vaig mirar, crec, jo vull viatjar És el que dèiem també en la primera secció, que volem viatjar a lo grande, i això és el que...
Home, clar, no te'n vas aquí al costat, clar, eh? Te'n vas a l'altra que... punta de l'oceà,
sí,
vull dir que...
Sí, sí, sí. Això és el que m'ha passat pel cap al... Però, clar, tampoc hi ha recursos, vull dir, tinc 20 anys, tampoc tinc diners per fer tants viatges tan grans, i, bueno, trobo que un voluntariat era una manera també per viatjar de manera econòmica, però alhora... per la finalitat principal d'un voluntariat és aportar alguna cosa, intercanviar coneixements, cultures, etc. I també això em venia de gust perquè també tinc ganes de conèixer gent, conèixer maneres de viure, maneres de fer, etc. Vaig buscar aquesta web, vaig aplicar i al cap de 3 dies ja tenia els vols. O sigui, va ser molt ràpid.
Eh?
Sí, la veritat que sí.
I alhora també hi ha una dificultat, com ha dit l'Anna abans, de... compaginar viatjar amb la vida que tens aquí, vull dir, perquè ella, per exemple, té sort de que comença la universitat tard, però jo, en el meu cas, començo el 8 de setembre i seria una mica impossible poder fer aquest viatge, però ella té bastanta sort en poder-lo fer. I també, ara no parlant de l'Anna, vull dir, parlant en general, que viatjar és, bueno, això, difícil de compaginar amb el ritme de vida establert per la societat, ja que has d'escollir sacrificar el ritme professional, ja que pot quedar interromput, o renunciar al viatge. Vull dir, també hi ha aquesta por de quedar enrere de quan tornis, si tot seguirà igual o no, i també, bueno, si suma la manca de recursos econòmics per festes llargues, perquè també...
Vull sí, dir, clar, i tant.
El preu és considerable.
Clar, és aquest dilema de... Depèn de la prioritat que tingui cada persona, perquè... Arriba un punt que o tens molts diners o has de prioritzar viatjar o quedar-te aquí i establir una vida que normalment te la dona estipulada, és a dir, doncs això, buscar una casa, un cotxe, tenir un ritme professional, com el que deia la Mireia, adequat al que estem acostumats, perquè al final el tenim molt establert, o això, triar, doncs, marxar un temps, viure fora... fer anys sabàtics o anys en plural, depèn del que et vingui de gust, però sempre has de sacrificar normalment alguna cosa i és això, aquesta por de també sentir-te jutjat perquè no estàs seguint el camí que se t'ha interposat des de petit, no? Perquè és el que ens ensenyen sempre, has d'estudiar o treballar, després buscar una casa, una família, etc. I potser hi ha gent que no tenim aquesta prioritat, és a dir, que preferim primer doncs, experimentar i moure'ns abans d'establir, i és totalment vàlid tant una decisió com l'altra.
Sí, també hi ha, bueno, no parlant en el cas de l'Anna, perquè ella només marxa un mes, llavors no hi ha temps perquè passi això, però també hi ha la por de marxar i que al tornar les amistats hagin canviat o que ja no encaixis en el grup que estaves...
No passarà això.
Òbviament que no, en un mes no hi ha temps. Tampoc passaria, si marxessis 3 anys no passaria. O això, que sentis com que t'han deixat de banda i per això de vegades cal diferenciar si viatgem per una voluntat real de descobrir món o només per poder dir que hem estat allà, també per mostrar-ho a les xarxes socials, que també ho hem parlat això en altres seccions, però també hi ha molta gent que només viatja per...
Sí, sí, per penjar històries a Instagram, sí.
Clar, la pregunta és, marxem per viure, per fugir o per ensenyar?
És bona aquesta, eh?
És bona, perquè és això que dèiem, hi ha sempre una confusió entre això, estic viatjant per de veritat que tinc la voluntat o per poder dir-ho, que has estat allà. Bueno, no sé, sempre, i sempre tindràs el risc del que dèiem, de perdre't coses aquí, però també has de lluitar perquè contra els teus... O sigui, lluitant contra els sentiments, entre cometes, per valorar el que de veritat estàs fent, perquè tu estàs potser a l'altra punta del món i tu estàs passant superbé i en canvi estàs pensant en que t'estàs perdent alguna cosa allà.
Clar,
no?
El FOMO, una altra vegada
sí,
torna a aparèixer
el FOMO.
Sí, el
que dèiem fa 2 setmanes.
Mm-hmm. Sí, això que el retorn pot ser igual o més complex que la partida, vull dir, depèn com.
Però això normalment quan són estades molt més llargues.
Sí,
exacte,
evidentment,
sí, òbviament,
si estem parlant
no parlant
de llarg
termini. Sí, sí, exacte.
Estem parlant de quan decideixen anar-te'n un any, o indefinidament, perquè també hi ha gent que se'n va indefinidament,
sí.
Agafa una motxilla i a viatjar.
O també hi ha gent que ha de marxar per obligació, perquè li ofereixen una altra feina, un altre lloc, on pot guanyar molts més diners que aquí, i se sent obligat a marxar.
Mm-hmm. Sembla que jo us vaig preguntar un dia, però vosaltres... Us veieu en un futur vivint a un altre lloc? Sembla que la Mireia va dir que Vilafranca i tu, Anna, no ho recordo.
Jo no m'hi veig en un altre lloc, tampoc. Em veig passant estades, passant èpoques, perquè també crec que és important a nivell personal, almenys pel que fa a mi. També crec que necessitaré viure, no sé, ara 3 mesos aquí o un mes allà o agafar-te una motxilla i anar-te'n. Però de manera estable no m'hi veig a un altre lloc que no sigui Vilafranca.
Ni jo tampoc, vull dir...
I si s'ofereixen treballar a un altre lloc?
Tot seria replantejar-s'ho, però... Ara per ara jo no, però...
No, jo per ara tampoc.
Clar, això també depèn del moment
fins
de la vida
trobes,
en què t'ho proposes,
sí.
No?
Uh-huh. Però bueno, i rei, també crec que és molt important... Algo molt important de marxar és que t'ensenya a valorar, per exemple, en aquest cas, Vilafranca, és a dir, o Catalunya, casa teva, perquè quan estem aquí potser no ho valorem, però...
Quan marxes, jo només et dic que et perdràs l'11 de setembre...
Ja ho vaig pensar, ja. 25 anys, ho vaig pensar, però bueno, al final no pots tampoc... Si no, no marxaries mai.
Llei de vida, llei de vida, no t'has de perdre.
Cada mes et perdràs alguna cosa, però bueno... has de pensar, també pensem, què és el que més trobem a falta quan estem fora de Catalunya? Perquè això també és...
No sé, el menjar,
clar.
També...
El menjar, clar. Als Estats Units
important.
És diferent, eh?
És molt diferent,
eh?
Sí, sí, sí. Però és això, als Estats Units és diferent, o com si te'n vas a l'Àsia. Clar, tu estàs acostumat aquí a un pa amb tomàquet, fuet...
Clar, allà...
Clar, i allà et trobes amb un xoc cultural increïble. I,
el
i
clima és diferent.
El clima, tot plegat. I, bueno, també és divertit i interessant trobar a faltar aquestes coses, perquè quan arribes...
Bueno, clar, aprens a valorar més.
I la mama i el papa, no?
Bueno, sí, i la família també és important. Vull dir, sí, perquè realment, quan estem aquí, això, tampoc ens adonem de qui tenim al nostre costat de veritat i qui t'està recolzant allà cada dia, perquè tu allà no tindràs la mama que t'ajudarà.
Que et faci el dinar cada dia.
No. Clar, que et dirà què has de fer, que t'aconsellarà. No,
bueno,
això també.
Tindràs mamitis, no?
Sí, mamitis, papitis, amiguitis, no? Com li vulguis, tindré de tot, però bueno.
Però bueno, per sort, ara estem molt més connectats amb tot.
Sí, sí,
vull
sí.
dir, abans, si marxaves, havies de trucar a les cabines que hi havia al carrer.
Bueno, o enviar cartes, si ens remuntem a més enrere, no?
Sí, sí. I per sort, ara això ha canviat.
També, clar, abans no estava tan normalitzat viatjar. Era molt més difícil.
I que... Sí que està molt lluny, però vull dir que al final agafes un avió, no?
Sí.
I en unes hores també t'hi plantes.
Sí.
Vull dir que al final també les telecomunicacions
més...
i el transport ha millorat molt.
És més la dificultat econòmica que de recursos.
Clar, allà, que tot és molt més car, no? També. Bueno, és que allà on viatges també tot és
sí,
molt
tot
més car.
Sí, tot és molt car. A Estats Units sí que és molt car, però bueno, tot ho farem. Segurament m'acabaré el sou que he cobrat en tot l'estiu, però bueno, mira, estem
per
aquí per viure,
també,
no?
Sí,
al final, per mi la frase és... Tampoc vol ser la més rica al cementiri, per tant, ja està.
Sí, al final els diners que has perdut no els recordaràs, però el viatge sí que el recordaràs.
Això segur que sí. Ens queden uns minutets per fer una conclusió així com general de tot el que hem parlat aquestes setmanes, perquè són temes realment doncs, molt interessants. Vull dir que tothom, qui més qui menys, no cal ser jove perquè escolti aquesta secció. Al final
sí,
tothom s'hi pot sentir al·ludit.
Vull dir, al final no estem sols, encara que us sembli, tothom té dubtes i... Ens trobem, o sigui, també ens trobem com en aquesta edat que és així estranya perquè és com que hem deixat de ser adolescents però tampoc som adults encara. I sembla que tinguem com molta més responsabilitat de la que voldríem, però...
Clar, estem en aquest límit entre també seguir volent portar una vida adolescent perquè també és divertida, no tens responsabilitats. I aquesta por de... Se'm venen moltes responsabilitats, moltes coses importants, no?, a la teva vida que has d'afrontar. Però, bueno, també és important remarcar que no tenir-ho tot clar no és un error, vull dir, sinó és un bon símptoma de...
I equivocar-se, al
sí,
final, és que...
Sí, que equivocar-se sempre és igual a creixement, és a dir, igual a aprenentatge, creixement, i que la incertesa és bona, també, t'aporta i t'ajuda.
Mm-hmm. Sí, que al final també comparar-nos amb altres persones tampoc mostra la realitat, ja que només veiem la seva versió exterior i no tot el que hi ha realment darrere. Mm. I és important recordar que tothom té problemes encara que no els mostri.
Clar, que això és una etapa de primeres vegades, estem fent tot per primera vegada i que ningú ens proporciona unes instruccions o un manual que ens expliqui exactament com fer les coses, per tant és totalment vàlid equivocar-se. I bueno, també sobretot remarcar que potser la nostra generació també ha de començar a fer un exercici per deixar enrere comparacions i pressions imposades per les xarxes socials perquè vivim massa...
enganxats, no?
Massa enganxats, massa determinats, és a dir, ens pressionen massa. I això, i crec que és important fer un exercici de reflexió i d'intentar deixar-ho enrere.
A mi també una de les coses que m'agòbia d'aquesta edat és que tothom diu que és la millor etapa de la nostra vida.
Això també és veritat, eh? La universitat és la millor etapa de totes,
sí.
O quan tens 20 anys, no?
I que, clar, pots sentir que no l'estàs aprofitant com hauries, però també suposo que forma part del procés sentir això.
Clar, potser quan siguin grans direm, ostres, sí que l'estàvem aprofitant.
Sí, al final s'ha de viure amb consciència i acceptar que...
Sí, ser feliços i ja està.
Al final, crec que jo ho vaig dir la primera setmana, no? Som molt joves per tenir res massa clar. Vull dir, la secció es podria resumir amb aquesta frase. Molt bé.
Però bueno.
Realment molt interessant tot això que dieu. Ha estat un plaer compartir aquestes setmanes amb vosaltres, posant-nos a la pell dels joves i a tots els que ens esteu escoltant. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests programes a través de la pàgina web del Penedès Gama Extra, per si algun dia doncs, no teniu res a fer. O l'Anna, per exemple, si has de viatjar, no? Ja saps, et pots escoltar totes les accions.
Per recordar moltes coses. Sí, sí.
Moltes gràcies, que vagi molt bé i també bon viatge.
Moltes
ens veiem a la tornada.
Gràcies, ens veiem.
Sí, gràcies, adéu. Don't leave the fate, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait, I wanna dance one more.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I arribarem pràcticament al punt de les 11 del matí amb La meva ombra, de Sau.
Plena en uns llocs on m'he somiat.